Info amb Reme Herrera.
Bona tarda, benvinguts a l'Info de Ripollet Ràdio. Comencem l'edició 279, quan passen gairebé 6 minuts a la una del migdia. Un repàs de la informació local de la setmana que iniciem tot seguit. I abans de començar, com sempre, donem la benvinguda a la nostra companya Francina Ricard. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Ella ens explicarà, com sempre, quins són alguns dels continguts més destacats de l'info d'avui.
Doncs avui començarem amb la crònica del ple municipal del mes de juny, que va tenir lloc ahir dijous. També conversarem amb José García i Noemí del Val, membres de Podem, que ahir van presentar a la població el seu projecte amb una assemblea oberta a la plaça de Pere IV. La regidora de Serveis Socials, Maria Lladó, ens acompanyarà per fer una valoració del programa Gent Activa, que ha finalitzat aquest mes de juny. I Tamara Núñez, de la Careta Teatre, ens explicarà el que han preparat per acomiadar el curs. Àngel Rodríguez, de l'entitat del Setrill, ens parlarà de la festa d'estiu, que comença avui divendres i que s'allargarà durant tot el cap de setmana. Els nous semàfors per invidents, la bicicletada de l'ESCAP, una xerrada sobre la Guerra Civil al Vallès i les festes del barri de Can Vargas seran altres temes d'actualitat de la setmana.
I tot això i més els explicarem des d'ara mateix i fins les dues del migdia. Comencem.
Esteu escoltant Info.
I com hem dit ahir al vespre, es va celebrar la sessió ordinària del ple municipal amb 9 punts a l'ordre del dia. Entre els principals acords va destacar l'aprovació de les 3 mocions, la presentació de la memòria del defensor del ciutadà i de l'ordenança de sorolls.
La sessió va començar amb l'aprovació d'un expedient de modificació de partides econòmiques del Patronat de Cultura d'uns 28.000 euros per inversions. Aquest import prové, com va aclarir la regidora d'Hisenda i Maviera, de diferents subvencions i no d'inversions que s'hagin deixat de fer. El punt es va aprovar per unanimitat. També es va donar llum verda a una modificació de la plantilla de funcionaris i laborals del consistori amb els vots favorables dels grups de govern i l'abstenció del Compromís per Ripollet, el Partit Popular i Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa. A continuació, també es va aprovar l'adhesió al conveni marc per implantar un nou model integrat d'atenció al ciutadà per unanimitat de tots els grups. Aquest conveni implica una sèrie de millores quant a l'administració electrònica i facilita els tràmits dels ciutadans a través de l'administració electrònica. També es va fer la tramitació inicial de l'ordenança de sorolls i vibracions de Ripollet amb els vots favorables de tots els grups i l'abstenció del Compromís per Ripollet.
Tot i que és un punt que no requereix d'aprovació al ple, el defensor del ciutadà, com ja ve sent habitual cada mes de juny, va presentar la memòria d'actuació de l'any 2013. Joan Ramon Costa va destacar que en aquest 2013 s'han fet 172 actuacions, 20 queixes i 152 consultes.
Costa també va exposar que l'administració ha de tenir cura del llenguatge administratiu i adequar-lo a un de més planer i que han augmentat les queixes dels temps d'espera de la UAC.
D'igual manera, podria afirmar que la resolució d'expedients per part dels diferents departaments de l'Ajuntament és actualment més àgil i propera al ciutadà, tot i que hi ha queixes verbals, les quals s'han pogut comprovar del temps que es necessita per efectuar qualsevol tràmit a l'OAC. Donat que aquesta oficina és el primer pas per efectuar qualsevol tràmit davant l'Ajuntament, s'hauria d'arbitrar alguna solució per tal d'agilitzar aquest procediment i evitar esperes que en algun cas han estat de més d'una hora.
També va afirmar que l'Ajuntament no hauria d'abusar del silenci administratiu i de la presumpció de veracitat dels funcionaris. També va destacar la bona predisposició de l'Ajuntament a col·laborar en tots els expedients i especialment la bona feina de serveis socials. Pel que fa a la temàtica de les queixes, moltes persones es van apropar a l'oficina en relació a les clàusules sol de les hipoteques i també continuen les queixes pel que fa a la policia local, tant per les sancions com pel tracte d'alguns agents. En general, tots els grups van lloar la tasca del defensor, però van destacar que poder manca coneixement per part dels ciutadans de com funciona aquest servei. Bé, Valentí Nieto, d'Iniciativa, iniciava el torn de paraules.
Nosaltres també veiem que, bueno, que 172 actuacions més o menys equivalen a una trucada al dia o una consulta al dia. Creiem que és un balanç una mica pobre, tot i que creiem que això podria arribar més a fons a la ciutadania, perquè segurament que una trucada o una consulta al dia a una ciutat com Ripollet, que amb prop de 39.000 habitants, pues creiem que és força justet. Bueno, demanem una mica un impuls a aquesta figura perquè creiem que potser el millor els propis ciutadans de Ripollet pues no la coneixen prou. I una vegada més també demanar una reubicació de l'oficina.
Xavier Peñarando, portaveu de Convergència i Unió, valorava positivament el baix nombre de queixes.
Crec que el fet de que hi hagi 72 actuacions, i com vostè ha dit, això significa una actuació o una pregunta al dia, crec que és, podem interpretar-lo com una acceptació i com una valoració força positiva, més tenint en compte que venim en una tendència contínua d'augment d'aquestes peticions o d'aquestes consultes. Crec que també és bo, i com el defensor ha comentat en la seva intervenció, el fet de que aquestes actuacions siguin en les diferents àrees de l'Ajuntament, no estan concentrades només en una.
El portaveu popular, Víctor Dieguez, assegurava que el principal problema d'aquest servei és que el ciutadà no el coneix.
Amb els veïns de Ripollet ens trobem que sí que hi ha gent que coneix la institució, però encara a hores d'ara hi ha gent que no la coneix, simplement. Vull dir, hem de parlar-li nosaltres, i dic nosaltres en el sentit més ampli, els regidors o qualsevol persona que té a veure, per exemple, amb el nostre grup, d'on està, qui és el defensor ciutadà i què li pot ajudar. És a dir, nosaltres també anem en aquesta línia, però, insisteixo, és preocupant el que aquí se'ns presenta, que són... Doncs això, 152 consultes, però només 20 queixes. Per tant, per nosaltres és preocupant, perquè el primer problema aquí sembla ser tan senzill com que els nostres veïns tenen un problema clar d'informació.
Pel que fa al compromís per Ripollet, Antoni Bijuan va coincidir amb el defensor sobre els problemes a l'OAC.
En segon lloc, dir-li que compartim moltes de les seves inquietuds i dels aspectes que veu que cal canviar per gestionar, per millorar la gestió municipal. De cara a la ciutadania i a les queixes i reclamacions que aquestos plantegen. Especial atenció, com vostè també fa, és el col·lapse de l'OAC en determinades hores. ¿Vale? Ho sabem tots, ens hi hem trobat. Com vostè diu, nosaltres també plantejaríem aquí la necessitat de reforçar en personal en aquestes hores puntes, i és cert que hi ha altres hores que no hi ha ningú.
Finalment, Rosa Martín, en nom del grup socialista, va agrair la tasca de Ramon Costa com a defensor.
De totes maneres, comentar que el defensor no actua només a demanda dels veïns i veïnes de Ripollet, sinó que també actua d'ofici, cosa que representa una garantia de bon servei per a tots i a totes. Un exemple d'això és una qüestió que s'ha parlat en aquest ple, que és el tema del col·lapse que efectivament tenim amb el tema de l'OAC, que el defensor del ciutadà ha posat damunt la taula, que des del Departament de Personal i el responsable de l'OAC també han manifestat aquesta situació en moments molt puntuals, sobretot amb el tema de les beques, i que des de l'Ajuntament s'està estudiant la possibilitat de reforçar en moments molt puntuals el personal de l'OAC per donar un molt més bon servei.
A la sessió es van presentar i aprovar tres mocions. La primera, que va comptar amb el suport unànim de tots els grups en defensa dels drets de les persones gais, lesbianes, transsexuals i bisexuals i per l'erradicació de la lesbofòbia, la transfòbia i l'homofòbia. La regidora de Polítiques d'Igualtat, Mar Viera, presentava els acords.
Primer, instar el Parlament de Catalunya a aprovar aquesta llei en els termes acordats per les entitats LGTB de Catalunya, amb la demanda expressa que aquesta llei contingui un règim d'infraccions i que reconegui un òrgan sancionador depenent del Parlament de Catalunya. I segon, comunicar aquest acord a la presidenta del Parlament de Catalunya, a tots els grups parlamentaris del Parlament, al Front d'Alliberament Gay de Catalunya i a l'Observatori contra l'Homofòbia.
També es va donar llum verd a una moció en defensa del sistema escolar públic i de qualitat en català amb el suport de tots els grups, excepte el Partit Popular, que va votar en contra. La regidora del Compromís per Ripollet, Pilar Castillejo, presentava els motius que els han portat a presentar aquest text.
Ben motivada per la situació en què estem vivint ara amb el nostre país d'alliberament nacional, que ha provocat per part del govern central de Madrid un atac orquestat contra els signes d'identitats del nostre país i que es concreta al nostre entendre, amb els atacs a la llengua, atacant la seva escola i atacant els mitjans de comunicació en català. Això ho veiem arreu de països catalans, ho veiem a la Franja de Ponent, al País Valencià, a les Illes, en diferents exemples d'atacs concrets contra la llengua. I amb aquesta moció volíem recollir una mica l'esperit de la concentració que es va fer a Barcelona, promogut per Som Escola i les entitats que la composen, de defensa de l'escola catalana, una escola pública i de qualitat en català.
Finalment, també es va acceptar una moció en rebuig de la nova llei de telecomunicacions amb els vots favorables del Compromís per Ripollet Iniciativa, l'abstenció del PSC i CiU i en contra del Partit Popular. Antoni Pijuan exposava què implica aquesta llei pels municipis.
D'altra banda, la nova llei general de telecomunicacions aprovada al Congrés Espanyol el passat mes d'abril sotmet directament al desplegament de xarxes públiques de comunicacions electròniques a les disposicions del Ministeri d'Indústria, d'Energia i Turisme, en nom de la competència exclusiva de l'Estat, usurpant la competència municipal per otorgar llicències, perdent, per exemple, l'estudi d'avaluació ambiental i les competències municipals i autonòmiques en el camp de les telecomunicacions, amb les següents conseqüències. En primer lloc, desprotecció jurídica en matèria de salut i consum. No s'aplica ni es deixa aplicar el principi de precaució i deixa en mans privades i interessos comercials les consideracions relatives a l'expropiació forçosa i a les infraccions greus.
A l'apartat de pregs i preguntes, a petició de l'Associació d'Aturats que comença la Setmana de la Dignitat, es va fer la lectura del manifest de la jornada. També en aquest punt, la regidora de Salut Pública, Gemma Edo, va informar que aquest estiu el CAP Ripollet no tancarà cap dia, el CAP Pinatons del 28 de juliol a l'1 d'agost obrirà només els matins i tancarà del 4 al 29 d'agost i el CAP Farigola tancarà del 28 de juliol al 29 d'agost.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
La formació Podem Ripollet va celebrar una assemblea oberta a la plaça de Pere IV per tal de presentar-se públicament i recollir les inquietuds de tots els col·lectius i ciutadans que hi volguessin participar. Després dels bons resultats a les darreres eleccions europees, Podem Ripollet ja ha manifestat la seva intenció de concórrer a les eleccions municipals de 2015, tot i que encara no tenen candidat i estan en procés de constitució. Per parlar-ne de tot plegat, avui a l'Info ens acompanyen José García i Noemí del Val, membres de Podemos. Molt bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Benvinguts. La vostra primera entrevista a Ripollet Ràdio, no?
Sí, 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 a qualsevol ràdio.
Doncs, primer de tot, fem valoració una mica de l'assemblea d'ahir. Com va anar?
Molt bé, molt bé. Va ser una assemblea molt, molt concurrida. Va haver-hi moltíssima gent d'aquí del poble. I bé, van assistir companys d'un altre cercle de municipis veïns i diverses plataformes que estan en lluita i bé, la seva reivindicació doncs estaven allà amb nosaltres.
Uh-huh. La veritat és que va ser molt dinàmica l'assemblea i va participar molta gent. Els col·lectius que us recolzen que ahir eren presents a l'assemblea, quins són?
Estava la plataforma d'aturats. També estava la PA, la plataforma d'afectats per la hipoteca. Estava també educació, sanitat. Crec que, bueno, tots els que estan lluitant, com diu el meu company, per uns drets bàsics.
Mm-hmm. Subscriviu les seves reivindicacions?
Sí, sí, absolutament. Sí, sí, estem totalment d'acord. Nosaltres estem també bé. És que Podem és un moviment social i hem d'estar en tots els moviments socials que hi hagin.
Mm-hmm. L'altre dia vau venir a presentar-vos aquí a la ràdio, parlàveu ben bé, no som un partit, però sí som un partit. Clar, us costa, no?, això de dir som un partit polític.
Bastant, bastant. Pensa que, bueno, som persones, ciutadans, que estem veient el que tothom, estem patint el que tothom, i crec que tocava ja fer aquest moviment en conjunt amb moltíssima gent. Per això encara estem en procés de constitució, no? I bueno, necessitem molta participació de la ciutadania. De fet, es va apuntar molta gent, però bueno, encara li diem a la gent que segueixi apuntant-se i bueno, que tenim un correu que és podemripollet@gmail.com per qualsevol dubte o qualsevol que vulgui participar, que estem.
Mm-hmm. Clar, per entrar a jugar al joc democràtic heu de fer partit polític. Mm-hmm. I el moviment social una mica com que no pot entrar, diguem, no pot anar a eleccions, no? Us imagineu com a grup municipal?
Doncs bé, aquesta qüestió és cert que Podem és partit polític. El que passa que nosaltres aquí en Ripollet i arreu de l'Estat, doncs, ens estem conformant amb cercles. I això són com moviments socials. Lo de formar part d'un partit polític que vagi el dia de demà a les institucions, doncs això l'haurà de dir la gent, no? Nosaltres estarem aquí i si hem d'anar a les institucions anirem. Però ara, de moment, doncs, estem constituint doncs, el que és el moviment social Podemos, en la forma que ara està constituït. El dia de demà i bé, de la gent que hi ha a Madrid, que ja tothom coneix, el Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero i Íñigo Errejón, etcètera, doncs faran una a veure com
es diu això,
una assemblea, sí, perdona, uh-huh. Que no em sortia la paraula, una assemblea a la tardor d'enguany, i suposo que d'aquí es determinarà el que farem.
Sou un moviment assembleari, això és sí, el que sí que voleu deixar sí, clar, sí. No? Que no és la cúpula que decideix, sinó que sí, una no. mica és entre tots.
Exacte.
Sí, és.
I si... Vull dir, qui aplega Podemos Ripollet? Quin és el perfil de persones que poden integrar-se bé en aquest moviment?
Qualsevol.
Qui sigui. Volem, el que més volem és la pluralitat, la defensem sobretot el tema de gènere, el tema de discapacitat, tema de... titulacions i bueno, sense gent amb estudis, sense estudi per les seves per les seves possibilitats hi ha d'haver de tot per poder realitzar una bona democràcia, una democràcia real, una democràcia assembleària i participativa ciutadana, doncs ha de ser així, ha de participar tothom. I no.
Però tot i que sigui doncs, això, que hi pugui caber tothom, ideològicament sí que podeu tenir un perfil, no? Un projecte que digui més aviat definit, no? A nivell ideològic. Quin és?
El nivell ideològic és gent que tingui ganes de fer un canvi, però un canvi en totes les línies polítiques que hi ha actualment en aquest país que vaja, que el que es veu és que no està prou bé, no? Doncs el mapa polític que estem ara vivint doncs, no s'estan enfonsant i això ho hem de canviar i la gent que tingui ganes de fer-ho és la gent que ha de participar en Podem i en totes les plataformes que hi hagi en lluita.
Mm-hmm. Heu previst algun acte públic més?
Sí, el que passa és que encara hem de parlar de l'última assemblea, fer un primer contacte amb la gent que es va apuntar ahir i ha de ser consensuat, tot ha de ser consensuat per membres persones que formen part del cercle i arreu d'aquí. I bueno, a partir d'aquí doncs ja publicarem la pròxima assemblea, que suposo que serà en un mes.
Encara està tot per definir una mica, els membres s'estan integrant en aquests moments, us esteu donant a conèixer. Tot i això sí que ja heu manifestat la intenció d'anar a les municipals.
Bueno,
o encara s'ha de decidir, com dèieu així, a l'assemblea de la tardor.
Sí, exactament. O sigui, nosaltres ara el que estem constituint és el cercle de Ripollet i dins del cercle de Ripollet doncs, hi ha una comissió organitzativa i dins d'aquesta organització, comissió organitzativa, doncs, hi ha diferents grups de treball i és el que ara és com està constituint el cercle de Ripollet.
Mm-hmm. I la convivència amb la resta de partits polítics del municipi, com la veieu?
Doncs bastant bé, al cap i a la fi.
Heu tingut algun contacte?
Bueno, sempre som del poble, no? Som companys tots, o sigui, del carrer, vull dir, hem estat, per exemple, a diverses manifestacions on ens hem trobat, som amics del col·legi, ens coneixem tots al poble, o sigui que sí, però no hi ha encara no estem...
Afinitats amb algun partit més que amb altres, imagino que sí, no?
Sí,
sí, tant que sí.
Sí, sí.
I si hi ha...
I ho deixem aquí.
Si hi ha línies de confluència de base de qualsevol partit aquí del poble, doncs nosaltres estem oberts a parlar i caminar junts si cal.
I quins són els problemes, ja per acabar, que d'entrada us preocupen del municipi?
Ara vam realitzar una instància per fer un seguiment a les famílies que és, bueno, quan tanquen els col·legis, doncs busquen sostén alimentici als col·legis, llavors, bueno, una mica fer aquest seguiment,
s'acaben les beques, no?, de menjador,
exacte,
no? I us preocupa
tot això, és a part que hi ha nens que s'estan desmaiant, fan un menjar al dia, o sigui, no és broma. I a part l'ecoparc fa uns anys es va fer una manifestació, crec, bastant grossa, que crec que va haver-hi detinguts, i a dir que, bueno, ara no és sorpresa, no?, això que ha passat, ja s'esperava, per això la gent parlava, feia veu, és a dir, es manifestava, el que passa és que no els van escoltar, i ara ens trobem en aquesta situació. O sigui, hi ha que ser una mica constant en aquestes coses. Però lògicament la gent del poble és la que té la veu. És que si no li fas cas, passen aquestes coses. Això de l'ecopart també estem bastant ficats en això.
Bueno, imagino que més recolliu, com dèieu, les reivindicacions dels col·lectius i formacions que hi van participar en aquesta assemblea. Sí. Doncs seguirem molt atents a tot aquest moviment social, Podem Ripollet, i tota la vostra constitució i el que ens vulgueu explicar, ja sabeu que aquí teniu casa vostra, Ripollet Ràdio.
Doncs moltíssimes gràcies. I, bueno, felicitar a la FAC, que ahir no va poder assistir.
Exacte.
Però vam fer el comunicat i es va aprovar el ple, o sigui que
aquí
endavant.
Tenim la bandera al balcó de la ràdio.
O sigui que moltes felicitats i endavant, eh?
Gràcies.
Ja està molt maco.
Moltes gràcies, que vagi bé.
A vosaltres.
Igualment.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
El grup municipal del COP Compromís per Ripollet ha convocat pel proper dimecres 2 de juliol una assemblea informativa sobre l'Ecopart 2. Serà a 8:15 del vespre al Centre Cultural.
Segons han fet saber a la població, el COP Compromís per Ripollet vol garantir el bon funcionament de la planta i acabar amb les pudors diàries. A més, afirmen que l'Ecopart 2, a més de fer pudor, pot afectar la salut de les persones. La trobada és oberta a tothom.
Les candidatures alternatives del Vallès i el COP Compromís per Ripollet han organitzat per aquest diumenge una sortida popular en bicicleta des de Ripollet fins a Badia. El motiu d'aquesta iniciativa és reivindicar els camins, les vies verdes i l'ús del carril bici per fomentar la bicicleta com a alternativa de transport biosostenible.
Enguany, la sortida des de Ripollet es realitzarà des del parc del riu Ripoll a les 10 del matí, encara que hi ha altres punts habilitats pels diferents municipis. L'arribada serà al parc de Joan Oliver de Badia del Vallès. A la meta, els participants es trobaran amb un esmorzar gratuït i un regal com a record de la batllada. Les CAP volen fer extensiu el missatge que tothom utilitzi la bicicleta per desplaçar-se entre municipis i poder-ho fer de forma segura, i que per això cal una política d'habilitació i manteniment d'aquestes vies.
En el marc de la Setmana de la Dignitat, l'Assemblea d'Aturats de Ripollet i Cerdanyola va realitzar ahir al vespre, abans del ple municipal, dues concentracions davant els ajuntaments de Ripollet i de Cerdanyola. L'entitat demana als ciutadans que surtin a les places i carrers per reivindicar una Catalunya sense atur, pobresa i desigualtat.
Entre les seves principals reclamacions, l'associació també demana la renda garantida de ciutadania. Els membres de la plataforma van llegir el manifest unitari davant d'una trentena de persones.
És hora de dir prou i mobilitzar-se de manera permanent pels nostres drets. Drets enunciats en les pròpies lleis que no es compleixen. Drets que la ciutadania desenvolupa a través d'iniciatives legislatives, com la de la renda garantida de ciutadania. que va recollir 121.191 signatures i que recentment s'ha presentat al Parlament de Catalunya pel seu debat i aprovació. D'aplicar-se el dret a la renda garantida de ciutadania en els termes del projecte de llei, cap ciutadà o ciutadana de Catalunya estaria per sota del llindar de la pobresa i tindria els mínims per a una vida digna.
Els col·lectius que recolzen aquesta iniciativa ja han realitzat durant aquesta setmana diversos actes reivindicatius, desplegant la pancarta de la Setmana de la Dignitat a una dotzena d'ajuntaments, així com davant de la delegació del Parlament Europeu i la Comissió Europea a Barcelona, on van lliurar una carta de peticions. Per aquesta tarda a les 7 es farà una cadena humana per defensar una banca pública i la renda garantida davant de Catalunya Banc a la plaça d'Antoni Maura amb avinguda de la Catedral de Barcelona. Demà dissabte a les 11 del matí a la plaça del Rei es farà la sessió del Parlament Ciutadà.
El programa Gent Activa, adreçat a persones jubilades o pensionistes de Ripollet, ha comptat amb la participació enguany de 154 persones que han pogut assistir a les diferents activitats organitzades des de la Regidoria de Serveis Socials, com són xerrades o tallers de memòria i d'informàtica. Per parlar-ne tenim a l'altra banda del telèfon a la regidora de Serveis Socials, Maria Lladó. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Maria, suposem que la valoració de com ha anat el curs és positiva.
Doncs sí, ja ho hem comentat més d'una vegada, és un programa que ja està consolidat i la participació i el nivell d'implicació de les persones que han participat donen això de que ha sigut un èxit.
Uh-huh. Quins són els tallers que heu portat a terme?
A veure, com s'han comentat, és el taller d'informàtica que es realitza en el Casal d'Avis, el taller de memòria, que s'han fet tres tallers de memòria, i per altra banda s'han fet dues xerrades.
Uh-huh. Quan els tallers de memòria sembla que són els que tenen més èxit, podríem dir, 62 persones han participat.
Exacte.
A mi sorprèn perquè, clar, parlem de taller de memòria, però em sembla que els assistents també fan exercici.
Doncs, bueno, és el que tu comentaves. El taller de memòria és una excusa per trobar un grup de persones que, evidentment, treballen temes cognitius, però també és un espai en què, a banda d'estar fent aquest tipus d'exercicis, també fan un tema de relació i es van introduint altres temes que poden ajudar a millorar la qualitat de vida d'aquestes persones.
Mm-hmm. I com se'n surten els avis amb la informàtica?
Home, et sorprendria, eh? Jo sí? Crec que algun dia és aquella imatge de dir un avi quan es posa davant d'un ordinador i li ensenyes internet, que és el primer que busca, i et sorprendria que dius que el primer que busques és el seu poble. I amb això vol dir que realment quan veuen que poden treure informació que semblava que estigués allà lluny, és quan realment veus que es intenten espavilar-se. A veure.
Que no s'han de desplaçar, no?
Exacte. I som dir, a veure, sí que és cert que tenen les seves dificultats i el nivell d'aprenentatge no és el mateix que quan tens una edat més jove, que tens més retentiva, no? Potser s'ha de fer altre tipus de dinàmiques, més repetitiu, però déu-n'hi-do, sorprèn que cada vegada més s'ha vist tenir el seu correu, el seu Facebook i s'han moure's millor.
Uh-huh. I quan a les xerrades, quins són els temes que heu tractat?
Enguany, bueno, i les xerrades s'han fet gràcies a la col·laboració amb la Creu Roja i amb el Centre de Salut, el CAP. Aquest any s'ha fet alimentació i hàbits saludables i, per altra banda, higiene postural. Les dues amb un contingut molt pràctic, vull dir, de treball pràctic, perquè la gent vegi l'utilitat, però sobretot això de cuidar-se, fer-se exercicis per mantenir una correcta esquena i que no li faci mal, i el tema d'alimentació, aprofitar a l'hora d'introduir parlar d'alimentació, sobretot parlar d'hàbits saludables, que és el que interessa més.
Mm-hmm. I de cara al proper curs, ja teniu propostes, objectius?
Home, sempre tenim propostes i objectius. Tenim un tema important que la dotació econòmica que tenim no és que sigui molt elevada i això també fa que a vegades condicioni poder fer altre tipus d'activitats que ens agradaria fer i no podem fer en aquest moment. Llavors busquem això, no? La complexitat amb altres entitats, que seria seguir col·laborant amb Creu Roja i amb els professionals de l'ambulatori. I per altra banda, doncs, com el personal que tenim des de Serveis Socials, enguany volíem fer un taller que vam fer una prova de dansa teràpia, que és un tema amb els treballadors socials de Serveis Socials, fer un taller de dansa amb els participants en el tema de la memòria, que això vam fer una prova i va funcionar molt bé, i ho proposarem aquest any. I per altra banda també fer un treball d'animació, doncs, aquelles persones que tenen malalties cròniques i són gent gran, puguin intentar portar una vida al màxim millor normalitzada.
Mm-hmm.
Aniríem millorant, però sempre amb recursos propis i buscant la complicitat amb altres entitats del municipi.
Bueno, doncs felicitats pel resultat d'una vegada més de gent activa i moltíssimes gràcies per haver-nos atès la regidora de Serveis Socials, Maria Lladó.
Moltes gràcies a vosaltres.
Merci. Vinga, i seguim amb més notícies. Ripollet compta des de principis de juny amb nous semàfors adaptats per invidents. Es tracta dels situats a la cruïlla de la Rambla de Sant Jordi amb el carrer de Pau Casals. La tecnologia utilitzada és la mateixa que es va instal·lar el 2012 als semàfors situats al carrer de Balmes i la carretera de Santiga.
Aquesta tecnologia promoguda per l'ONCE no emet soroll constantment, sinó que els usuaris accionen un avisador en apropar-se al semàfor i només aleshores el dispositiu emet soroll. D'aquesta forma s'impedeix la possible molèstia d'altres sistemes que tenen l'avisador connectat de forma permanent.
I la passada setmana, Creu Roja, amb la col·laboració de la Regidoria de Serveis Socials, va organitzar una xerrada sobre bona alimentació pels pares del centre obert La Placeta, inclòs en el projecte de Berenar Solidaris.
La trobada va ser dirigida per voluntàries d'aquest projecte i es va parlar sobre bons hàbits, sobre la importància dels nutrients bàsics pels més petits i de com els pares s'hi poden implicar. Un centenar d'infants s'han beneficiat durant aquest curs del projecte Berenar Solidari, que garanteix que aquest àpat de manera saludable pels petits de les famílies amb pocs recursos.
Tingut un petit problema tècnic. Seguim amb més notícies. Ahir la tarda, l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, acompanyat de la regidora d'Educació, Maria del Mar Viera, van rebre a la sala de plens els 24 estudiants de tercer d'ESO de Ripollet que han participat al campus Ítaca fa dues setmanes. L'objectiu d'aquest projecte és orientar aquells estudiants que per capacitat poden anar a la universitat, però que poden, per inseguretat personal, encara no tenen clar aquesta decisió.
Tots els participants van destacar durant la recepció que els campus ha estat una iniciativa positiva que els ha ajudat a tenir les coses més clares. Escoltem a la Iaiza González, del Lluís Companys, la Cele González, del Palau Osit, i el Cristian Molina, del Can Mas.
La meva experiència ha sigut que de cara a relacionar-me amb la gent pues, ha sigut bona, no? Però més que res m'ha ajudat a complir la decisió que jo volia, que era motivar-me més de cara als estudis, perquè la meva motivació era no molt bona i jo estava amb el meu aire i tot. Llavors m'ha ajudat moltíssim i m'ha replantejat això d'anar a la universitat.
Doncs a mi m'ha agradat molt perquè jo, bueno, tenia des de petita clara una idea del que volia fer i quan vaig arribar allà vaig veure que hi havia moltes més opcions i al final he escollit una altra, o sigui, estic triant un altre camí i el que tenia pensat.
Molt bé, molt divertit perquè a part de, bueno, l'objectiu és aprendre de forma divertida, però a part fas molts amics i o sigui, les amistats aquestes van durant perquè amb els whatsapps i tots pots anar quedant amb ells.
En total han estat 8 alumnes de cada institut de Can Mas, de Lluís Companys i del Palau Ausit. Per la seva part, tant l'alcalde com la regidora d'Educació els van animar a confiar en les seves capacitats i a no tenir por d'afrontar uns estudis universitaris.
Els ciutadans i ciutadanes de Ripollet tenen una nova oportunitat per a realitzar un gest solidari. Aquest dissabte 28 de juny de 5 a 2 quarts de 9 i el diumenge dia 29 de 2 quarts de 10 a 2 quarts de 2, el Centre Cultural acollirà dues jornades de donació de sang organitzades pel Banc de Sang i Teixits.
Recordem que pot donar sang qualsevol persona sana entre 18 i 65 anys que pesi més de 50 quilos. Es recomana que les dones donin sang un màxim de 3 vegades l'any i els homes un màxim de 4, sempre respectant que entre donació i donació ha de passar un mínim de 2 mesos. A diferència del que passa quan es fa una anàlisi de sang, quan fem una donació no cal estar en dejú. Fins i tot és recomanable haver fet un àpat normal. Trobaran més informació al web donasang.gencat.cat.
Money. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound, a mark, a yen, a buck or a pound. These words that makes the world go around, that clinking, clanking sound can make the world go round.
En els propers dies, la Careta Teatre celebrarà el seu final de curs al Teatre Auditori amb diverses representacions a càrrec dels grups infantils i juvenils de l'entitat. Per parlar d'aquestes representacions tenim amb nosaltres a la Tamara Núñez, membre de la Careta Teatre. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs explica'ns una mica. La primera representació serà demà dissabte. que és el que ens oferiran els grups infantils.
Sí, a veure, demà pel matí tenim a partir de les 11 els tres grups infantils, els més petitons. El primer grup és el de Mims, que són de P3 fins a P5, i ens preparen una versió de Frozen, però bueno, és el conte, diguéssim. Bueno, ho hem adaptat per ells, és més balls, cançons i no tant diàleg, clar. I després seguim a les 11:30 amb Pinocho, que és dels de primer de primària fins als de tercer. I després tenim la història de Raidel, que és un tribut a Gris que hem fet perquè, clar, hem hagut d'adaptar també el guió de Gris a infantil, diguéssim. I bueno, és això, i aquests els fan els de quart de primària fins a sisè de primària. Uh-huh. I després per la tarda ja l'última, els més grans dels infantils, diguéssim, són els de primer i segon de l'ESO, que fan un tribut a Hairspray que es diu Welcome to the 60s, que també, bueno, l'hem hagut d'adaptar perquè som moltíssima gent i, clar, el guió de la pel·lícula, del musical i tot el que està fet de Hairspray són menys personatges, bueno, és una altra història, és diferent.
Amb els nens és més divertit treballar obres amb música i ball?
Sí, sí, sí,
per
sí,
això perquè, ho feu, no?
Clar, perquè els enganxa més, els agrada més, és més lleuger també, sí, agrada més.
Veieu per això l'evolució dels nens des de que comencen fins ara, com ho veieu?
Sí, 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 es veu, es nota molt ja, ells també demanen més nivell i poquet a poquet ja volen més coses. Per exemple, l'obra aquesta, el tribut a Gris que hem fet aquest any, la volien l'any passat els mateixos, o sigui que eren més petitets i vam dir, a veure,
encara no, no?
No podem tant, i bueno, aquest any ja sí.
Molt bé, pel que fa als grups juvenils ens haurem d'esperar fins al proper
6 de juliol.
6 de juliol,
sí.
Què és el que han preparat? Perquè és una mica acomiadar el curs, no?
Sí, 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 tenim doncs dos musicals també, el tribut a Chicago, que és el Son del Jazz, i Cabaret, tribut a Cabaret, que és el de les 10 de la nit, o sigui que són els més grans.
Una mica com per adults ja, no?
Sí,
són juvenils,
sí, sí.
Però...
Sí, sí, a les 8, perdona, a les 6 el primer i a les 8 el segon, acabarem a les 10 de la nit.
I aquí imagino que la complexitat ja augmenta, no?
Clar, sí, 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 sí. Ja, és el que et dic, és el que ells demanen també, perquè ells són els primers que s'exigeixen. Nosaltres, com tot és amateur, tampoc li donem tanta importància al que és el professional, això de la interpretació en àmbit professional, no. El que passa que ells ho volen i, bueno, nosaltres doncs ens adaptem també al grup.
Imagino que entre familiars i amics dels nens i nenes i joves ompliu el teatre, però
sí.
Hi ha algú que pugui anar a veure-ho? S'ha
sí,
de comprar
sí.
Les entrades, què s'ha de fer?
Doncs venir a la taquilla abans de començar, 15 minutets abans, i allà fem.
Uh-huh. A banda d'aquest final de curs, hem de dir que vosaltres heu organitzat els tallers de teatre per l'estiu. No sé si finalment els fareu, hi ha hagut gent
sí.
Que s'ha apuntat.
Sí, el que passa que els farem per socis. Hem fet una altra cosa al final.
Uh-huh.
Perquè, bueno, hi ha hagut molts socis que han demanat hi ha hagut molta demanda de socis i al final, mira, ho hem fet només, és que no ens ha donat per més. Llavors,
s'ha quedat una mica com a casa, no?
Sí, sí, sí. Però
són
bueno.
Els alumnes que durant el curs
sí.
Fan els tallers de teatre.
Sí. Sí,
i
sí.
Continuareu amb la mateixa programació de temàtiques, etc.
Sí, les temàtiques segueixen iguals. Bueno, això sempre varia, depèn del grup, perquè després al grup li agrada més una cosa que no està el guió, diguéssim, però és totalment lícit, doncs bueno, seguim per allà i ja està. Uh-huh. És també el que ells vulguin.
I de cara al curs vinent, quins objectius té la Careta Teatre?
Doncs més o menys seguir la mateixa línia i obrirem un altre grup de, bueno, és la idea, obrir un altre grup de primer i segon de batxillerat, perquè són els que ens quedaven penjats aquest any perquè tots estan a quart de l'ESO o al grup de juvenils. Llavors, ara què passen? Pobres, no tenen grup. Llavors és l'única novetat, jo crec. Alguns tallers de circ, de dansa, però això ja s'anirà concretant a mesura que arribem. Uh-huh. O sigui que ja està.
I aquelles persones interessades, a la prescripció, quan ho fareu? De cara al setembre
sí,
o ara al juliol?
Sí, de cara al setembre. No, al setembre, a mitjans de setembre ja són les inscripcions. O sigui que a finals d'agost, principis de setembre, ja veureu per tot arreu.
Tu què li diries a la gent que s'ho està rumiant, que li fa vergonya, que... Home, què diries?
Depèn, si són els petits, que s'ho passaran molt bé, perquè els petits és això, és jugar i passar-s'ho bé. Ja veus que les obres, al estar totes ambientades en musicals, a ser tot música, ells és el que més els crida l'atenció, també, bueno, desfogar-se, i els grans, sobretot també desfogar-se, perquè els juvenils i els adults necessiten això ara mateix, i deixar de pensar per un moment i també tranquil·litzar-se una mica, i això, no sé. Que s'ho pensin bé.
Que s'ho passaran bé.
Sí, sí, sí. Sí.
Molt bé, doncs ja saben que tenen aquest cap de setmana i el proper una cita amb el teatre, amb la Careta Teatre. Tamara Núñez, moltes gràcies.
Moltes
que
gràcies a vosaltres.
Adéu.
Adéu. Info, edita i presenta Reme Herrera.
La sala d'actes del Centre Cultural serà l'escenari el proper dimecres 2 de juliol d'una tertúlia dedicada als 75 anys des del final de la Guerra Civil. La sessió comptarà amb els autors de diferents llibres sobre la Guerra Civil al Vallès, concretament del que es va viure a Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac i també al municipi de Ripollet. Perdó. L'acte organitzat per EMA Publicacions començarà a les 7 de la tarda.
David Fontanals, l'autor de Les cares de la guerra, testimonis de la guerra civil i la repressió a Ripollet, serà l'encarregat de portar a terme la xerrada. Ho farà en Josep Lluís Negreira, autor del llibre del somni republicà La barbària franquista, Cerdanyola del Vallès. També hi seran presents els dos escriptors de 940 dies, La guerra civil a Montcada, Ricard Ramos i Josep Bacardit, i l'actual director de la revista Vallesos, que ha dedicat la seva última publicació a aquest aniversari.
Demà dissabte, durant tot el dia, l'Associació de Veïns de Can Vargues, ubicada al carrer de Federico García Lorca 5, celebrarà la festa del seu 16è aniversari amb activitats per tota la família. El programa inclou diversos tallers i concursos, així com exhibicions de ball, una exposició de treballs dels socis i un pica-pica popular.
Al matí començarà amb un torneig d'escacs a partir de les 9 a càrrec del Club d'Escacs Ripollet. També realitzarà un concurs de dibuix infantil, un taller de rebosteria creativa, un altre de pa i paella vegetariana i un taller de maquillatge. Després d'un pica-pica popular i un descans per dinar, a dos quarts de 5 es anar les activitats amb un recital de poesia dedicat a Federico García Lorca, una exhibició de sevillanes, un taller de risoteràpia, un altre de dansa creativa i expressió corporal i una exhibició de balls de saló donaran pas al final de festa cap a dos quarts de nou del vespre. Pel que fa als tallers de risoteràpia, pa, rebosteria, dansa creativa i maquillatge, cal inscripció prèvia a través del correu electrònic a canvargues@hotmail.com.
El passat divendres 20 de juny, el Servei del Cafetí va realitzar la seva festa de comiat de curs 2013-2014, especialment destinada a aquells participants que fan 18 anys i que no assistiran a les activitats programades pel proper curs. Ens ho explica Marc Mata.
El Cafetí, adreçat a joves de 12 a 17 anys, ha comptat enguany amb la participació de 22 joves. Els joves assisteixen 3 dies a la setmana, de 6 a 8 del vespre, fent la primera hora reforç a l'estudi i la segona hora activitat de grup. Igualment es fan sortides de cap de setmana de manera regular, incloses al preu de 25 euros al mes. Totes aquelles famílies interessades i que presenten necessitats econòmiques poden adreçar-se al Departament de Serveis Socials, que valora les diferents situacions i pot atorgar beques que cobreixen el cost del servei, com ha fet fins ara. Per poder participar de les activitats del Cafetí, es pot fer la inscripció de l'1 al 31 de juliol, preferiblement, i amb possibilitat de fer-la també del 3 al 12 de setembre.
No hi ha per res com un còctel que els homes faci obrir la gana, tant per menjar com estimar. No s'ha inventat millor tisana. Per fer un còctel ben fet es tira dintre un pot un tros trinxat de gel i un cúmul de licors. Es tapa el pot, després s'agafa amb dues mans i arriba el dolç moment...
I amb música de festa i música de gastronomia hem de parlar avui de la festa del Setrill. Des d'avui divendres i durant tot el cap de setmana, l'associació gastronòmica El Setrill celebra la segona edició de la festa d'estiu del Setrill, que tindrà lloc a la plaça del Molí, on la gastronomia i la música prendran tot el protagonisme. Música, ball i sobretot bon menjar serà el menú que l'entitat oferirà durant en 3 dies, aprofitant la celebració de la Revetlla de Sant Pere. Per fer un tastet d'aquesta festa, avui ens acompanya l'Alberto Castro, membre del Setrill i amic d'aquesta casa. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Alberto, aquest vespre comença la festa del Setrill a ritme d'havaneres.
Sí, avui ens acompanya un grup de Montcada, bueno, principalment els integrants són de Montcada, que es diu Barca de Mitjana. i durant l'actuació, que començarà al voltant de 9:15, hi haurà un ron cremat popular per tot el que vulgui compartir amb nosaltres aquesta música.
Perdona que em salti una mica l'entrevista, però no t'imaginava jo a ti de cuinant.
De cuiner, eh? No. És que jo tinc molts cops amagats, eh?
Ah, vale.
Soc un home...
Ara m'estic saltant en guió, però...
No, soc un home renaixentista, una mica de tot. Com deia la meva àvia, aprendí de mucho, maestro de nada.
Home, no. Doncs del rom cremat passarem de demà a tot un dia de festa, de música i de bon menjar. Abans que res, hem de dir, què és el que es podrà menjar durant aquests tres dies? Què heu preparat?
A veure, hem preparat un... Això és important dir-ho, no? Perquè tot el que es menjarà en el setrill, malgrat el pernil, que òbviament no l'hem elaborat nosaltres, però totes les tapes i menjar que es gaudiran aquests tres dies estan fets per nosaltres, de forma absolutament natural. I què podrem gaudir? Doncs avui em penso que tindrem uns pebrots de piquillo rellenos de truita de patates, per exemple. Entre altres coses tindrem...
Ui, aquestes hores parlar de menjar.
Ah, amiga, amiga.
Continuem.
Tindrem mandonguilles, tindrem carne... amb una salsa extraordinària, tindrem papes amb mojo picón, jo crec que seria una mica una sorpresa tot allò que tindrem. Els plats forts, per exemple, demà serà la fideuà, una fideuà que estarà present durant tot el migdia, fins que s'esgotin les existències, i el diumenge, com no, el símbol del setrill, que és la paella, una paella popular.
Una paella, com tu deies, parlaves una mica d'aquestes tapes elaborades per vosaltres i també la qualitat, no?, del menjar.
Clar. Això per nosaltres és bàsic. Nosaltres teníem l'opció de fer tapes o menjar, diguem-ne, més econòmic, menys elaborat, fins i tot comprat, però el setrill el que vol d'alguna manera és identificar-se com a entitat gastronòmica que és per la qualitat del seu menjar. I per tant el que fem, intentem fer-ho amb, primer, molt de carinyo, perquè dintre del setrill no hi ha cap cuiner professional, però tots som grans aficionats i tot el que fem ho fem amb carinyo, amb material de qualitat, i el que volem és que la gent gaudeixi menjant el que proposem com a setrill.
El programa de demà és força complet, tindreu diverses actuacions de diversos tipus i també tindreu revetlla de Sant Pere.
Sí, 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 una de les coses que vam valorar com a positiu és, entre cometes i amb tot el carinyo, és fer nostra la revetlla de Sant Pere. Perquè, primer, perquè per dates aquest any ha coincidit i vam trobar que era una bona excusa, entre cometes, per fer coincidir el bon temps, perquè l'any passat la veritat és que ho van fer un mes abans i van tenir problemes de temps, va fer molt de fred i no va acompanyar, i aquest any vam decidir fer-ho un mes més tard, coincidint amb la revetlla de Sant Pere. Per tant, pensem que és un bon moment per recuperar la revetlla de Sant Pere i fer-la una mica nostra, no?, del setrill.
Uh-huh. I quina música acompanyarà demà la festa?
Mira, el dissabte tenim des de les 6 de la tarda fins a quan el cos aguanti, tindrem, primer, a les 6, els horaris són aproximats, perquè ja sabeu el que passa, però la idea és que a les 6 actuï un grup local que es diu Mr. Bubbles. A les 7 participarà l'entitat de country d'aquí de Ripollet, i de les 8 fins a les 10, amb un intermig, actuarà un grup de ball clàssic espanyol i de flamenc, i a partir de les 11 és quan començaríem la revetlla.
Uh-huh.
La revetlla, doncs, hi haurà caca. Coca i cava. Coca i cava. Mare de Déu. Si me'n senten, me'n maten. No, hi haurà coca i cava, hi haurà ballaruca, i bé, intentarem passar una estona molt agradable.
Passar-ho bé.
Exacte.
I parlàvem d'aquesta superpaella de per a 1.200 persones de diumenge. De què la fareu?
De carn i peix. Una mica de tot. Una mica de tots. La veritat és que la paella és un repte. És un repte perquè volem que sigui una paella bona. Una paella bona i una bona paella, no? És a dir, que la gent quan se l'ompli el plat pugui gaudir. Hi haurà una mica de carn, hi haurà peix, hi haurà molt de carinyo i molta gent treballant. A més, jo convido a tot el que pugui i vulgui que vingui una miqueta abans, perquè la preparació de la paella en si mateix és un espectacle.
És espectacular.
És un espectacle.
Una paella de caire solidari, hem de recordar, perquè sí, hi ha tiquets reservats, no?
Exacte. Gràcies a l'any passat també ho vam fer, creiem que és una bona cosa. Vam entregar 200 tiquets d'aquesta paella al Banc d'Aliments, a Càritas, i entenem que és un tema important perquè, primer, perquè hi ha gent que ho necessita i volem que sigui una festa, i una cosa que a nosaltres ens preocupava molt, i ho vam aconseguir l'any passat i aquest any també, és que la gent que tingui aquests tiquets no tingui un fet diferencial. El tiquet que presentaran per recollir la paella és exactament igual que el que tu o jo puguem comprar o adquirir al mateix moment. Pensem que és important això, i ens sentim molt contents de poder fer aquesta feina, no?
És una llàstima que se'ns acabi el temps, Alberto, ja saps com és el tema de la ràdio. M'hauria agradat molt parlar de com funciona això del setrill, perquè em sembla que us ho passeu molt bé. Això té una entrevista un altre dia.
Quan vulgueu.
Només un dubte, sou tots homes?
El setrill sí.
Això està decidit.
El setrill som tots els socis són homes, tot i que durant l'any fem activitats també adreçades a les dones, i en concret aquesta festa, i ho vull reconèixer i agrair, el treball de les dones del setrill és molt important en aquesta festa, però sí.
Però no hi poden entrar. Vale. Ja ho parlarem, això, Alberto.
Quan vulgueu.
Doncs ja ho saben que des d'avui tenen 3 dies per gaudir de bona música, bona gastronomia a la festa del setrill, on hem de dir que els companys de Ripollet Ràdio també col·laboren amb l'ambientació musical de la festa als 3 dies. Alberto, que vagi bé el cap de setmana, ens veiem per aquí.
Home, ens veiem. Bueno, per aquí ens veurem a la plaça del Molí.
A la plaça del Molí, exactament.
Quan vulgueu, cerveseta fresqueta, una bona tapa i bona companyia.
Gràcies, bon cap de setmana.
Igualment.
El temps. Doncs anem a veure el temps per aquests 3 dies de festa del setrill i pels propers dies a Ripollet.
Doncs inestable, força inestable. Tot i que seran de poca importància, podrem tenir alguns ruixats dispersos. També farà calor i molta xafogor, ja que també hi haurà nuvolades que s'allargaran ben bé fins tota la setmana vinent.
Doncs arribem així al darrer dels 55 minuts de notícies i entrevistes de l'Info d'avui divendres 27 de juny de 2014. Un programa que els hem ofert Jordi Puy al control tècnic, Laia Prats, Francina Ricard, Marc Mata i qui us parla, Remei Herrera. Els recordem que ens poden tornar a escoltar aquesta tarda en diferit a partir de les 6, diumenge a la 1 del migdia, i a més poden escoltar-nos l'Info online o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat. Moltes gràcies per la seva confiança, bon cap de setmana i fins al proper divendres.